Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas, que te dé lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo. Jamás volveré a molestarte. Te adoré, te perdí y ya ni modo.
Aquesta cançó de Chabela Vargas ha sonat moltes vegades durant el confinament a casa de Pasqual Maragall. L'expresident de la Generalitat també ha escoltat la sinfonia número 6 de Beethoven. De Leonard Cohen. I qui li ha posat totes aquestes cançons al president Maragall ha estat la seva filla Cristina, que és la presidenta de la Fundació Pasqual Maragall i que es va traslladar a viure amb ell per ajudar-lo durant aquest primer tram de l'estat d'alarma. Cristina Maragall, bona tarda.
Bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos. Com funciona això de les músiques? Li tries tu i li poses? O ells les trien? O com funciona això, aquest moment disjockey?
Bueno, deixa'm dir-te que li he posat jo, li han posat els cuidadors i també més endavant els meus germans, no? Que quan hem pogut fer torns per estar amb el pare. La tria, jo crec que ja sabem quins són els seus hits, d'alguna manera, tot i que li agrada moltíssima música, però la tria normalment té que veure amb el seu estat d'ànim, no? És una manera d'ajudar-lo també a regular el seu estat d'ànim, no? Hi ha momentets que el veiem més trist, llavors te'n vas a buscar una cançó més alegre, no? O a cantar bracens, que això sempre ens anima, o al contrari, quan necessita relaxar-se, doncs igual posem a Leonard Cohen una estona. És una eina superútil, no? A més de molt tendre, que ens permet ajudar-lo.
Com és que l'Alzheimer no esborra alguns records musicals?
Bé, això està investigadíssim i demostradíssim. El fet és que la part del cervell on s'emmagatzemen aquests records sembla que està més preservada, no? De les plaques, aquestes plaques de beta-amiloide que provoquen l'avançament de l'Alzheimer. Per tant, realment aquesta memòria musical que més apel·la a les emocions d'una manera directa, no? És de les últimes coses que es perd realment.
Anava a preguntar primer, evidentment, com estàs tu, com està el teu pare, i després, en fi, una entrevista que vas concedir al periòdico que em va cridar molt l'atenció de com havia viscut Pasqual Maragall, que també em va traslladar a molts malalts d'Alzheimer, de com havien viscut el confinament, no? Com ho ha viscut ell? Com ho heu viscut conjuntament?
Bé, ha estat complicat perquè amagar-ho no ha estat realment una prova. Nosaltres ja estaven realment en un moment molt sensible, no?, per la mort de la mare. Ja havíem començat a quedar-nos a dormir amb el pare per fer-li costat, estava molt trist. I igual que molts altres malalts d'Alzheimer, en el moment que es va tancar el centre de dia i ell no va poder sortir més al carrer a passejar ni va poder rebre els seus amics, les seves visites, es va desorientar moltíssim, no? Per aquests malalts, les rutines són una cosa imprescindible, et diria, pel seu benestar i per poder estar lligats al món, al dia a dia, a la quotidianitat, no? Sense aquestes rutines, la seva vida és molt difícil. I el fet d'aquestes rutines de cop va ser una cosa bastant brutal, realment, no? Per tant, el primer mes va ser complicat, però gràcies a l'ajuda de terapeutes boníssims que tenim, tant del centre de dia com de la Fundació Pasqual Maragall, doncs vam aconseguir d'alguna manera refer aquestes rutines, no?, i aixecar-li l'ànim, no?, amb l'ajuda de la música també, no? I he de dir que ara mateix doncs està molt millor.
Anava a preguntar, clar, aquí s'hi han afegit, a més, l'ingredient, o diguéssim, l'haver de portar mascareta. Això, no sé si els malalts d'Alzheimer, primer l'han de portar ells i després la portem tota la resta, no? Els que portem, o sigui, els que fem cas al que ens diuen. Clar, això suposo que també deu ser tot nou. Com es gestiona aquesta nova normalitat?
És complicat, certament, perquè no ho entenen. O sigui, jo crec que el pare no ha entès què estava passant amb la pandèmia i el fet que anem tots amb mascareta és una cosa del tot estranya. Jo, realment, per casa amb ell no la portava, no? Però a l'hora de sortir al carrer, doncs, clar, ara ens la seguim posant tots i ell he de dir que té molt bon caràcter i se la deixa posar, no? Es posa amb mascareta, s'emprenya una mica, però se la posa i se la passeja amb la mascareta. Vull dir que s'acaben adaptant, no?, quan ho converteixes en una rutina més, però certament és complicat explicar-ho a aquestes persones que ja d'alguna manera veuen el món des d'un punt de vista diferent ja i han d'acceptar aquests canvis, no?
Mm-hmm. No, clar, i després és el que et preguntava, no?, de veure tota la gent amb la que habitualment no portaven mascareta, de cop i volta tot el teu entorn, quan surts al carrer, quan tornes a reprendre...
Sí.
Clar, dius, aquí què passa, no? I a més, clar, explica-li que tot el que ha passat, que en segons quines situacions, doncs encara és més complicat. Tu vas decidir anar a viure amb el pare durant el primer tram de l'estat d'alarma. Com vas prendre aquesta decisió i com vas encarar la situació?
Bueno, crec que no vaig tenir temps ni de pensar-m'ho, si et soc sincera, perquè jo ja en aquell moment estava aquell cap de setmana allà, segurament, i quan es va donar això, doncs, és que no va haver-hi altra que quedar-se, perquè d'entrada van tancar el centre de dia i no teníem cuidador totes les hores. El pare no pot estar sol, com qualsevol altre malalt d'Alzheimer amb un grau avançat com el seu, no? Per tant, m'havia de quedar. I tampoc, evidentment, que ha afectat la meva vida familiar i laboral, però tampoc me'n penedeixo, no?, perquè ha estat un període maco que he viscut amb el pare d'estar junts i de passar el dol de la mare, segurament, d'una manera que no m'esperava, certament, però que jo crec que ens ha ajudat a tots dos i el mateix amb els meus germans, no?
Comentaves en aquesta entrevista al Periódico que el teu pare va descobrir la tecnologia durant el confinament,
sí,
concretament les videotrucades. Com va anar aquesta experiència?
Bé, ell ja té una tele on veu molts vídeos musicals, no?, que són on li posem la música habitualment, perquè li agrada veure els músics i les orquestres i li fa il·lusió. I, bueno, se'ns va ocórrer, doncs, a començar a fer videotrucades amb l'ordinador, però amb el telèfon. Llavors, ell té molta agnòsia, vol dir que no hi veu molt bé, i això no li interessava gaire, perquè era petit i no ho veia. Però en el moment que vaig connectar l'ordinador a la televisió, que té una pantalla més gran, doncs, clar, li va semblar que estaven a casa. De fet, es va aixecar com a saludar la gent i a tocar-los, no?, quan els va veure allà tan a prop i tan grans, en tamany natural, diguéssim. I va ser, la veritat és que va ser molt tendre i molt emotiu, no? O sigui, les primeres vegades s'aixecava per saludar i tocar les persones de la tele amb ell. Després ja ara s'ha acostumat i, bueno, és com si estiguéssim rebent una visita, no? I d'estar a la seva cadira, al seu silló i va parlant amb la gent que està a la tele i és bastant divertit. Inclús hi ha amics que li toquen el piano i ell canta, vull dir que hi ha una interacció molt, molt positiva.
Bueno, per tant, està en aquest aspecte, a nivell tecnològic, diguéssim que la cosa ha funcionat, és a dir, que hi ha hagut, en fi, s'han compenetrat la tecnologia amb els amics, amb el president Maragall.
Sí, jo n'he pres molt, també, perquè, clar...
Crec que m'ha pres tots.
Sí, exacte. Jo crec que m'ha pres el que no haguéssim après en 10 anys, no?, de la tecnologia, perquè, òbviament, doncs cada amic, cada familiar, doncs fa servir una plataforma, un sistema diferent i et vas habituant, no?, a tot plegat. Però ha sigut emocionant realment veure com ell reaccionava a les visites virtuals, no?, per dir-ho així.
Parlem de la Fundació Pasqual Maragall. Acabeu de posar en marxa una campanya a les xarxes socials per poder recollir totes, en fi, el que seria les pessetes, no els euros, les pessetes que molta gent té oblidades per casa i utilitzar-les per la lluita contra Alzheimer. Escoltem.
¿Te acuerdas de la peseta? Sí, la pela, la rubia. Cuando juntabas 5 eran un duro y un billete de estos te alegraba el día. Estaba la del agujero, sin agujero, dorada, plateada y también esas pequeñitas, pequeñitas. ¿Cómo la vas a olvidar? Con 100 echabas la tarde. Con 5 duros podías hasta comprar amigos. Con 1.500 tenías la cita perfecta, cena y cine. Y con 1.000.000, bueno, con 1.000.000 eras millonario. En 2002 llegaron los euros y nos olvidamos de ella. Pero este año, el último en que las podrás cambiar en el Banco de España, vuelven a tener mucho valor. Ahora la peseta tiene una última misión, vencer al Alzheimer. En la Fundación Pascual Maragall estamos recaudando todas las pesetas que quedan, que son muchas, para invertirlas en investigación, la única forma de acabar con el Alzheimer. Así que tanto si la recuerdas como si no, dona. Busca por casa, en el pueblo, en cajones y huchas viejas, y dona. Y si no tienes, dona en euros, que también vale, pero dona. Porque ayudarnos a luchar contra el Alzheimer es de majos y majas, como las pesetas, ¿no?
Doncs aquesta és la promoció d'una qüestió que ara Cristina Maragall ens acabarà d'explicar, què han de fer les persones que encara a casa tinguin pessetes. A veure, què és el que s'ha de fer?
Mira, aquesta campanya, doncs sí, es tracta d'això, de recuperar aquestes pessetes que molts tenim a casa, en moneda, en bitllet, com sigui, guardades, que només es podran canviar al Banc d'Espanya fins al 31 de desembre, i es tracta de portar-les a les petites urnes que tenim a diversos concessionaris de la cadena Yoigo. Sí. I també a través del web es poden fer donacions de manera directa, no? Es tracta de recuperar totes aquestes pessetes i convertir-les en recerca per l'Alzheimer.
S'estima que encara hi ha 1.600 milions de pessetes amagades o oblidades a les cases dels ciutadans espanyols. Realment, quan sents aquesta dada, dius, és que em sembla...
Sí, és sorprenent, eh?
Sí, sí.
Jo també em vaig sorprendre. Però realment, si ho penses, segur que tots en tenim alguna, poqueta, no? Però llavors, aquesta poqueta, cada moneda de cada persona que pugui aportar una miqueta, sempre suma i és quan s'arriben a quantitats importants, no? Vull dir que no hem de pensar que per tenir només 5 pessetes no serveix, tot serveix, diguéssim, no?
A partir de, en fi, de que Pasqual Maragall va explicar, va donar a conèixer que tenia Alzheimer, a banda que la gent hi ha perdut la por a començar a dir que pateixen, en fi, aquesta malaltia, un té la sensació, suposo, Cristina, que un està equivocat, però és com ha passat una mica com el càncer, que mica en mica la gent s'ha anat traient aquesta por de dir que n'ha patit un o que el pateix, i a banda, cada cop tens més casos al teu voltant d'amics, de familiars, de coneguts que pateixen aquesta malaltia. Jo no sé si tens la sensació que és una malaltia que ha deixat de ser tabú perquè la gent ens hem conscienciat, no, de què hem de lluitar i de què hem de fer el possible per anar contra l'Alzheimer.
Bé, jo espero que sí. A veure, és un dels objectius que tenim a la Fundació Pasqual Maragall. Com tu saps, ens dediquem a la recerca científica per aconseguir frenar aquesta malaltia, per aconseguir curar-la, però també sempre hem volgut fer una feina important de divulgació per ajudar les famílies, tant en formació com en coneixement. I el fet de que es conegui aquesta malaltia, que se'n parli, ajuda a sortir de l'armari a moltes famílies que igual ho han estat vivint amb molta pena, però d'una manera molt tancats a casa, no? I creiem que facilitar que això sigui un tema social que es normalitzi ajudarà molt a totes les famílies que ho estan patint, que són moltes, no? Per tant, no sé si ho hem aconseguit, crec que queda molta feina per fer en aquest sentit, que s'han de trencar molts estigmes. O, com tu deies, s'ha fet abans, no?, amb altres malalties, el càncer, per exemple, tu saps, i jo crec que ho arribarem a aconseguir, no? Tot passa també per entendre que això no és una cosa que li passa a les persones grans, no? Tots som grans alguna vegada, tots tenim pares, tots tenim avis, però és una cosa que ens passa absolutament a tots, no?
Anava a preguntar, que ara estem immersos en el coronavirus, tothom parla del coronavirus, fins i tot la Marató de TV3 ha canviat els seus objectius i ara també es dedicarà al coronavirus. No sé si a Cristina Maragall li preocupa tota aquesta atenció pel coronavirus i que es deixi de finançar, en aquest cas, objectius tan importants com lluitar contra l'Alzheimer.
Bueno, sí, com a fundació sí que ens preocupa en certa mesura, però només en certa mesura. Jo crec que això és una cosa conjuntural que tindrà el seu moment, no? Però jo crec que s'entendrà que malalties com l'Alzheimer o com el càncer doncs són problemes estructurals que cal atacar d'arrel, no? Confiem que, per altra banda, aquesta crisi sanitària hagi servit perquè més persones entenguin la importància de la recerca, no? I apostin tant a nivell públic com privat per finançar aquesta investigació que és tan important.
Des de la Fundació Pasqual Maragall també impulseu un festival internacional de cinema sobre el cervell, el Brainfield Fest, que sí. Va haver d'anul·lar pel confinament i que en principi se celebrarà finalment de l'1 al 3 d'octubre. Explica'ns quin tipus de pel·lícules projecteu en aquest festival.
Sí, mira, doncs avui n'hem estat parlant. Realment això havia de ser la tercera setmana de març, tot just quan vam presentar-ho als mitjans, doncs ho vam haver de suspendre, amb un gran disgust per part nostra i per part meva en concret. I hem aconseguit molt bones dates per repetir aquest festival durant... Bueno, per repetir, per finalment fer aquest festival entre l'1 i 3 d'octubre al CCCB. Quin tipus de pel·lícules? Nosaltres donem un premi, que és el Premi Soletura de curtmetratges de temàtiques relacionades amb el cervell entès en tots els seus aspectes, totes les seves condicions, no? I aquests curts es podran veure durant el festival i, a més, sempre fem una tria de llargs metratges que s'hagin de tot gènere, que s'hagin estrenat a nivell internacional, que toquin d'alguna manera la temàtica del cervell, no? I aquest any doncs, tenim propostes molt interessants, com podria ser Mind, 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 que és un curt d'animació que explica molt bé els mecanismes del cervell, no? Tenim documentals molt, molt interessants, com seria Hunting for Hedonia, sobre implants cerebrals, Our Time Machine, que és una pel·lícula taiwanesa-americana sobre un director teatral xinès que contrau la malaltia d'Alzheimer. Vull dir que hi ha tot tipus de documentals i de pel·lícules de ficció o animació relacionades amb el cervell. Jo us convido a conèixer el festival a l'octubre, perquè realment jo crec que és una manera també d'ajudar a divulgar en el coneixement, no?, d'aquest òrgan que avui dia sembla que el comencem a tenir més a prop i el comencem a entendre una mica millor, però encara n'hem d'aprendre moltíssimes coses.
Pues mira, prenc nota i quan arribin les dates aquí al programa en parlarem. Escolta, abans d'acabar, volíem fer una referència al documental Maragall i la Lluna, que en aquest cas l'ha vist Marta Gailà. Marta, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
I ens ha cridat l'atenció un parell o tres de qüestions que volíem comentar amb Cristina Maragall.
Sí, per la gent que no sàpiga de què va aquest documental, Maragall i la Lluna és una pel·lícula que retrata la vida i la trajectòria política de Pasqual Maragall i que té una narradora molt especial. Es diu Lluna Pindado. Per què l'han escollit a ella? Doncs perquè quan aquesta noia tenia 8 anys, després dels Jocs Olímpics del 92, Pasqual Maragall es va allotjar al pis dels seus pares durant pràcticament una setmana sencera.
Quan jo tenia 8 anys, un senyor molt important va venir a viure a casa meva. La primera nit, aquest senyor va ocupar el meu llit i ja vaig haver de dormir a la sala d'estar. No hi cabia el meu llit. És molt alt i li sortien els peus per sota els llençols. Al matí, seiem junts a la taula. Un dia, mentre intentava obrir la bossa de cereals, li va esclatar. Els cereals van sortir disparats i es va morir de riure. I jo també. No entenia com una persona tan important dormia al meu llit i esmorzava amb mi abans de sortir disparat per pujar al cotxe oficial i anar a fer d'alcalde. Encara avui no ho entenc. Però per què va venir a casa meva?
Cristina, no sé quines sensacions vas tenir tu en veure aquest documental que parla molt de la trajectòria política del teu pare, però que també té moments molt emotius.
Home, sí, va ser realment el primer cop que el vaig veure, va ser impactant i també ho ha estat ara amb l'estrena donat que hi surt molt la mare, no? Sí. La mare és una protagonista important del documental. Jo crec que té una part emotiva, però també té aquesta part, no?, informativa, no?, de donar a conèixer el perfil polític del pare, la seva trajectòria, que és el que era l'objectiu que perseguia la Fundació Catalunya Europa amb aquest documental. També recomano molt que el veieu, espero que es podrà veure als cinemes o en televisió quan hagi ja passat per algun festival a partir de l'octubre.
Ara fa uns dies el programa Islàndia de RAC1 va entrevistar la Lluna Pindado i ella recordava així com li van explicar que el teu pare dormiria a casa seva.
Doncs mira, jo recordo que, bueno, típic, jo anava a l'escola de música, a festes escolars, i recordo baixant de l'escola de música amb ma mare, em va dir, mira, és que ja a casa, ja dormint, ja el Pasqual Maragall. I dius, perdona. Tinc com la imatge això del carrer de baixada, ma mare dient-me això i pensant, què m'estàs dient? O sigui, no t'acabo d'entendre, no?
Ah, o sigui, no et van dir, vindrà d'aquí uns dies, sinó que
no,
sortint
ja
d'extraescolars, sortint de l'escola de música, et diu, ja hi ha el Maragall a casa.
Tal qual, sí. Quan arribis a casa, que sàpigues que no som només nosaltres tres, no? Sí.
Cristina, com és que el teu pare es va anar a instal·lar no només a casa d'aquesta noia, hi va anar una vintena de cases de Barcelona, eh?
Bueno, jo crec que ell ja portava un temps fent d'alcalde i en aquell moment va decidir que necessitava recuperar el pols del carrer, no? El coneixement dels barris, i ho va fer molt de gust. Jo crec que li agradava moltíssim aquesta proximitat amb la gent i era la seva manera de recuperar aquest contacte amb la gent més enllà del que poguessin dir els assessors i l'equip, no?, de l'Ajuntament.
Us va sobtar la idea quan us va dir, escolta, he decidit fer això, no sé si te'n recordes, eh?
Bé, jo me'n recordo, el que passa que jo ja ni vivia amb els meus pares en aquell moment. Però tampoc em va sorprendre coneixent-lo, eh? Vull dir, era la seva manera de fer, no? Era la seva manera de fer i ell sempre li va agradar, li agrada estar en contacte amb la gent. És una cosa que conserva encara. Mm-hmm.
La Lluna també va explicar a l'Islàndia, i de fet això també queda reflectit al documental, el que li va passar a ella al col·le la setmana en què el teu pare va dormir a casa seva.
Sí, jo tinc la teoria que el col·le no ens havia fet mai fer una redacció fins aquell moment, que, sorprenentment, la setmana següent ens van fer una redacció de què havíem fet aquell cap de setmana. Em vaig veure obligada a explicar el que havia passat durant la setmana i antecedents. I bueno, això, en aquell moment ja tot el col·le s'ho creia, perquè és el que explico, no? Que com que no s'ho creia en el col·le, li vam dir, bueno, uns pares li van fer dir-li, i em va dir, com que no? Doncs avui et porto al col·le. I entre una cosa i l'altra, que es dutxava, no sé què, hem sortit tard de casa, vam arribar que al col·le hi havia entrat tothom. Jo, super desil·lusionada, en plan de, bueno, pues ara ja m'han tornat a no veure i ja no s'ho creurà.
Cristina, t'estranya que arribessin tard a l'escola amb el teu pare?
No. A mi també em passava. A mi també em passava i també passava molta vergonya. M'identifico amb la Lluna, amb això. Deixa'm dir-te que la Lluna és una gran troballa, és una gran persona i és encantadora. I a mi m'encanta aquesta mirada tan neta que té per conduir el documental, no? Perquè jo trobo que és molt maca aquesta mirada seva, perquè al final s'està parlant de coses molt gruixudes, no? Però ella aconsegueix, doncs, que d'alguna manera entri molt bé i que entri a tots els públics, jo crec, no? Perquè és una mirada molt, molt maca.
El documental s'explica que el teu pare tenia grans idees, però que també estava molt pendent dels petits detalls. Així ho explica Salvador Sarquella, que era el secretari personal de Pasqual Maragall entre els anys 86 i 91.
Es fixava, organitzem uns Jocs Olímpics,
sí.
I després es fixava les senyores grans amb el carret de la compra pujant les escales sense ni tan sols rampa.
Que ja no es pot.
Que ja no es podia. Es movia molt quan veia les coses petites. Li enfadaven molt els cotxes de quatre potes a sobre la vorera que ell deia. Això sí. Allò, fins que no trobava el conductor i el feia fora, no se n'anava d'allà.
Jo, Cristina, aquesta escena la vaig viure un dia acompanyant, anàvem amb un grup de periodistes, et parlo de fa molts anys, i anàvem a la inauguració, de l'exposició dels quadres de Thyssen, de la, la baronesa Thyssen, al monestir de Pedralbes. I anàvem tots junts,
sí.
I de cop a volta hi havia un taxi amb les quatre, o sigui, el cotxe aturat a la vorera. I sí, sí, se'n va anar Pasqual Maragall directe al taxista i li va dir que què feia. I, bueno, hi havia l'equip de seguretat, la gent que l'acompanyava, i tots els periodistes anàvem seguint i vam estar al voltant i ell deia, bueno, que no sabia d'on aparcar i, no, no, va agafar i el va fer fora de l'aparcament. Vull dir que...
Sí, sí, sí. Jo tenia vocació de guàrdia urbana una mica.
Bueno, però jo ho agraeixo, tu. Bueno, en aquest sentit...
No, jo també. Escolta, clar, jo també. Jo penso que aquí estan les coses importants, no? Des de la cosa petita s'arriba a les coses grans. Si no resolem el que passa al nostre carrer, al nostre barri, no resolem les qüestions mai, no? Vull dir que...
Això ja ho deia en Josep Pla, petits detalls, grans conseqüències. Mm-hmm. I és una frase que sempre me l'he apuntat perquè crec que té molta veritat en el sentit aquest, no? De petites coses que fan després que les coses siguin grans. Per acabar, Marta, teníem un últim document a comentar amb la Cristina.
És un últim fragment molt bonic en què l'exconseller i exalcalde de Girona, Quim Nadal, recorda el que va passar després de la inauguració dels Jocs Olímpics.
Ens va agafar amb uns quants, 4 o 5, va dir, us convido a sopar. I ens va portar a sopar, amb una furgoneta de l'Organització Olímpica, al restaurant Els Pescadors de la plaça Prim, al Poblenou. Es va produir una cosa que a mi encara em ve la pell de gallina cada vegada que hi penso, que és que tota la plaça, totes les taules, van parar de menjar, es van posar dretes, la gent, i es va posar a aplaudir. 4 o 5 minuts aplaudint. Per què? Perquè s'acabava de produir un fet històric que era que prova superada, no?
No sé si tu recordes, Cristina, alguna experiència excepcional. No hi eres, m'imagino, en aquell sopar, però alguna experiència excepcional que recordis i que visquessis en primera persona d'aquells Jocs Olímpics?
No moltes, m'ho han preguntat moltes vegades. Bueno, sí, de viure amb molta emoció, però jo diria que com tu o qualsevol ciutadà de la ciutat, no? Des del moment en què es va conèixer que seríem seu olímpica, jo estava a l'autobús concretament, vull dir que, i aquella explosió que va haver-hi, no? D'alegria a la ciutat, jo, aquest record sí que els tinc molt, molt presents encara.
No sé si recordes, però, Cristina, que després el tarannà, diríem, ara se m'enfadarà algú, el tarannà aquest català, després la gent, tothom es anava fent, diguéssim, entre cometes, el xulo d'aquells els Jocs Olímpics no hi serien i que marxarien. Hi va haver una negativitat durant molt de temps. Sí. Jo recordo que tothom era a veure qui marxava més lluny, perquè això no es podia... O sigui, hi havia com allò que passa en aquest país, no? De tothom en contra.
Sí, 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 sí.
Quan va començar els Jocs, resulta que amb el pas del temps tothom estava als Jocs Olímpics. Quan jo vaig poder anar a 3 o 4, en aquest cas, esdeveniments esportius, i sempre trobaves alguna entrada, no? Però és que som agents d'estranys, Cristina.
Bueno, jo crec que en el balanç de la memòria que tenim dels Jocs és bastant positiu. Vull dir que jo crec que això ja està prou bé, no?
Sí, no, però és curiós perquè després de tenir la nominació, després de tenir, d'agafar-nos als Jocs, hi va haver aquell període que em feia molta gràcia que la gent no agradava.
Sí.
Mascota,
jo també ho recordo, Sí.
En fi, Cristina Maragall, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, ha estat un plaer, moltes gràcies per acceptar.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Hem començat escoltant algunes de les músiques que formen part de la banda sonora de Pasqual Maragall i acabarem també amb aquesta cançó que sabem que li agrada, que li encanta, és aquesta de George Brassens. Cristina Maragall, fins la propera. Gràcies, bona tarda.
La propera. Adéu.
Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi. Chemin faisant, que ce fut tendre, d'où ira de le chant joli, que l'eau du ciel faisait entendre sur le toit de mon parapluie. J'aurais voulu, comme au déluge, voir sans arrêt tomber la pluie pour la garder sous mon refuge, 40 jours, 40 nuits.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.